El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dijous, avui en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
En Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui amb el reforç de Jordi Molgó.
Bon dia.
Bon dia i bon any a tots, eh?
Igualment.
Que estrenem el 2018 amb un panorama molt similar al de 2017. No,
amb molta més grip que el 2017.
Això, més virus, més virus. De fet, les afectacions... doncs s'estan veient. Avui tenim baixes precisament per això.
Pels virus.
I no sé si vosaltres us heu anat salvant a aquestes festes, que també, déu-n'hi-do, les festes que ens ha donat alguns.
Sí.
Els virus sí. I que, bueno, que han afectat o la part respiratòria o la part intestinal.
Sí. A mi m'ha respectat de moment.
A tu t'ha respectat.
Sí, o sigui, doncs vol dir que està pendent encara de fer.
Toca fusta.
Sí, jo és el de moment, aquest m'agrada, aquest de moment, perquè no saps més, estàs...
Home, penseu que ja estem en epidèmia de...
Està pujant encara, Carme?
En epidèmia de grip, però ja s'ha qualificat com a tal.
Sí. I comença pels nanos i continua pels avis i...
Sí, els nanos són els culpables de tot, no? Ho escampen.
Les escoles són terribles.
Ho van escampant.
Les escoles són terribles.
Sí. Després vindran els mestres, que clar, és que els hi toca, sí o sí.
Sí, població de risc claríssima.
Home, ves que no els adoctrinin.
Oi! Ara el panorama, doncs les imatges que hem vist als hospitals saturats de lliteres, els passadissos, a mi m'impacta molt això. És a dir, m'ho deia a mi un company que no va anar-hi per grip, va anar per acompanyar la seva filla, no sé què, però diu, no t'ho pots imaginar. La Mútua de Terrassa estava, però planíssim, que havien de moure els passadissos camilles i cadires per posar el que arribava de nou a les urgències. Llavors, 5 hores esperant que els atenguessin a la visita d'urgències. 5 hores. Això és tremendo.
Home, segurament és una de les èpoques de l'any amb l'arribada del fred, quan més es nota, no?
Sí, sí. Jo pateixo pels professionals, és a dir, a vegades ens queixem o ens podem queixar que els professionals s'hi atenen o no, però ha d'haver-hi una atenció tan forta pels professionals que no arriben i que no poden i que veuen que se desborda tot i tal, i no està a les seves mans de poder, ni hi ha possibilitat de reforçar-ho, això. I és, bueno, no sé, hi ha algun, no sé si es pot això racionalitzar una mica més, però o desviar, doncs, amb altres centres, no sé.
Sí, el que passa és que també hi ha molta gent que va directament a l'hospital quan han estat fent precisament tota aquesta propaganda de que hi ha altres llocs de dia, que vull dir que pots passar per allà
i que
en fi, que no és necessari anar directament a l'hospital, només els casos que realment siguin urgents,
sí,
no?
Sí, sí.
I molts dels casos no són urgents, simplement és que la gent s'esvera i l'hospital, no? No,
sí. Esclar. I també perquè afecta a més persones en el mateix període.
Sí. Jo aquests dies he tingut, bueno, he anat amb una cosa que per mi era desconeguda fins ara, una cosa que en diuen el COAP.
COAP, sí. El COAP, això, sí.
I me va sorprendre perquè no ho coneixia. I és un pas intermig entre els CAPs i les urgències hospitalàries. I realment jo anant allà amb la qüestió de la grip, hi havia molta gent, estava molt...
I el
molt...
on està ubicat?
A Horta.
Horta.
A Horta. No, aquí jo ho aquí no n'hi ha, que jo sàpiga.
Per això.
I qui et va enviar allà?
No, i tenia un familiar i em van dir, escolta, que ha anat al COAP, i vaig anar fins en allà. I el COAP, jo per mi, i on està i què és, no?
Sí, per això ho deia, però és que ho expliquis, perquè
no
ho sabem massa.
I es veu que són unes, en fi, uns diguem-ho així, com un CAP, però que és el pas intermig entre el que seria una decisió d'urgències del CAP i un ingrés, diguem, per urgències hospitalàries.
Que poden derivar.
Exacte. Poden fer-ho, t'envien cap a casa, senzillament, o t'atenen allà momentàniament. La persona que jo vaig anar a veure, doncs va estar-hi unes 3 hores. A les 3 hores va estar millor, van agafar una ambulància, la van tornar a portar a casa, i a les 48, 72 hores ja estava al carrer. Vull dir, va tenir una crisi per grip, respiratòria i tal. I me vaig quedar molt sorprès, hi havia molta gent...
Gratament però... sorprès.
Sí, gratament sorprès, sí, sí, sí. I hi havia molta gent, però jo la veia que s'estava tenint en condicions, almenys allà on em vaig moure jo, no?
O sigui que et poden tenir, et poden estar atenent allà les hores que siguin necessàries, sempre que no calgui un ingrés hospitalari.
Exacte. Jo vaig interpretar-ho com el que coneixeríem com un hospital de dia. Allò que vas i dius, mira, aquí hi ha l'hospital de dia. L'hospital de dia, que és fer una cura, que la millor has d'estar allà 3 hores.
Pues, pim-pam-pum, fora.
I fora, cap a casa. Vull dir...
És que el dels hospitals llavors porta conseqüències. Per exemple, jo tinc una consogra que fa 2 dies l'havien d'haver operat d'un altre tema, que no té res a veure, diguéssim, amb grips i de més. Total, que per culpa de les urgències, de la grip, etc, etc, doncs van suspendre la seva operació i no saben quan li faran. És a dir, el mateix podem trigar 3 dies que en podem trigar 7. Vull dir, esclar, això són situacions aquestes que...
Jo conec també un, estava citat per una pròtesi i han dit, noi, no podem i no sabem quan reprendrem la programació.
Sí,
això és un problema.
Sí, sí. A veure, no sé, no sé com els... Jo desconeixia el CUAP i a mi em va semblar una idea bastant brillant.
Home, és un problema perquè les llistes d'espera, si ja hi són, doncs encara es fan més llargues,
perquè
no,
els professionals llistes... suposo que quan tenen emergències han de fer pinya tots i aleshores...
I els professionals també es poden posar de baixa.
Exacte.
I també es poden posar malalt.
Es posen de baixa, que són grup de risc.
Després hi ha una altra qüestió. Al respecte del que estem comentant, de llistes d'espera, ja no per hospitals, o sigui, en la nostra quotidianitat, si hem d'anar o tenim programada una visita al centre d'assistència primària, pot passar que tinguis un imprevist i potser doncs, en aquell moment no hi pots anar. Quantes persones truquen per anul·lar la visita?
Molt poc,
hi ha molta gent que no avisa.
Ai, això sí que ho tinc sagrat.
Hi ha molta gent... No, i el que passa és que estàs... No estàs permetent que hi hagi una persona que pugui ser atesa aquell moment. És a dir, només amb aquest gest, avisant que tu no pots assistir a l'hora que tenies cita, doncs...
Però vaja, jo abans d'ahir vaig haver d'anar perquè tenia cita a l'hospital... I sempre m'haig d'esperar no sé quan, doncs perquè m'atengui, encara que tingui una hora determinada, i vaig córrer més, és a dir, em va atendre a l'hora que tocava perquè havien fallat 2 persones. Jo vaig agrair la baixa d'aquestes 2 persones que em van poder atendre a l'hora que tocava.
És més, quan t'estan donant cita, si tu la necessites, consideres que la necessites abans, en alguns casos pots demanar, si us plau, si teniu un forat, si hi ha alguna baixa, aviseu-me.
A mi m'ha passat un cop això. I em van avisar, eh?
I s'agraeix.
Home, i tant.
I s'agraeix.
Sí, i tant.
Molt bé, doncs de la quotidianitat...
Del dia a dia?
Sí, de la nostra salut... A la quotidianitat política. Avui a la premsa, gairebé tots els diaris es fan ressò d'aquest pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per intentar la investidura de Puigdemont. S'ha de constituir el Parlament. Vaja, tot plegat, un trencaclosques que sembla de difícil encaix. La investidura i la Constitució del Parlament, a hores d'ara, com la veieu?
Inviable. Inviable la investidura de Puigdemont, no la investidura d'un president. Jo suposo que trobaran la sortida. Però el que, malgrat que es digui que hi ha hagut un acord i tal, jo penso que ha sigut un acord entre cometes, perquè Esquerra Republicana tampoc ho veu massa clar, de poder investir el president que no estigui present al Parlament... però que doncs, ho diuen així i reconeixen que hi ha hagut un acord. És el reglament, és a dir, no només el reglament del Parlament, sinó el reglament de la presidència del Parlament, diu molt clar que la sessió d'investidura s'ha de fer davant dels diputats de la cambra. I davant en terminologia gramatical o que vulguis, vol dir, doncs...
presència física.
Donant la cara. I donant la cara, doncs, el senyor Puigdemont o ben manillat o no hi serà. I, per tant, això, doncs... Però hi anem donant voltes. És a dir, aquestes eleccions no han resolt, no han desbloquejat el gran problema que teníem, doncs, a veure què passa, doncs, amb la nova correlació de forces. Ha quedat tot igual, però llavors jugar donant voltes i voltes i voltes amb una història que saps que no és viable, jo penso que estem enredant el personal i a la ciutadania i als electors. Els hem de dir, escolta, les coses són com són, no com ens agradaria que fossin, i per tant, doncs, si el senyor Puigdemont no pot ser investit, doncs s'ha de trobar una alternativa al senyor Puigdemont. Han guanyat aquests partits, són ells els que tenen el dret i la garantia, doncs, de poder presidir el govern nou de la Generalitat. Doncs hi ha una llista molt llarga, doncs tenen tota aquesta llista per poder triar el substitut del senyor Puigdemont, si ell no pot ser-hi. I aquest és net, això és clar, vull dir, i enredar i anar donant voltes em sembla que és enganyar la gent.
Sí, i a més, diguéssim, després de que Mas hagi fet un pas al costat i tot plegat una altra vegada, jo em sembla que el missatge és molt clar en aquest aspecte, eh? Vull dir que jo penso, diguéssim, que en Puigdemont simplement hauria de renunciar. Tota aquesta cosa que s'està dient de que ell és el president legítim i que aquesta restitució i de més, això jurídicament no s'aguanta per enlloc. Eh? Vull dir, en fi, tot això és parlar per parlar, però jurídicament això no té una base ni té una consistència.
Que es vol, però no vol dir que ens agradi la situació aquesta.
No, això és una altra qüestió.
Però... I que sigui justa o no sigui justa?
Sí, tot és això és el que vulguis, però la situació és la que és i s'ha d'afrontar aquesta situació. I aquesta situació, diguéssim, doncs s'ha d'afrontar amb unes altres persones. I bueno, doncs és lamentable, però és l'única sortida viable que hi ha.
Jordi, què et sembla tu?
Sí, a mi em sembla... No, estic d'acord bàsicament amb vosaltres. El que passa que hi ha, el que dèieu, és que bueno, hi ha aquesta mena de ganes de la restitució de lo que havia set, i aquí hi haurà una pugna. És a dir, hi haurà una pugna almenys... O sigui, el sentit comú, a veure si m'explico bé, el sentit comú ens diu que això és impossible de fer. Vull dir, a veure, que una tercera persona llegeixi un discurs d'una persona que està fora, que, vull dir, tot això és complicat de veure. És que tu vols imaginar i dius, és que no, perquè no em sentiré lligat a el que em diuen, no? Però hi ha una lluita, o almenys una significació, de les ganes de que sigui restituït el poder tal com estava. I clar, això d'alguna manera o altra s'ha de posar damunt de la taula, i jo el que interpretaria de tot això és precisament aquest fet, posar-ho sobre la taula, no?
Sí, per restituir la situació anterior de la institució es pot fer amb unes altres persones, no necessàriament s'ha de fer amb les mateixes persones.
Evidentment.
Aquest és el punt que per mi em sembla que és clau.
Però és que, clar...
I és que justament la lluita està en aquest sentit, la discussió està en aquest sentit. Aquí restituir, està. Per a molts, és no tornar sabia. A la sí, mateixa exacte. Situació, però, tornar
sí,
a l'equip de govern.
Tracta, el que es tracta no és de tornar al mateix equip de govern, el que es tracta és de restituir la institució.
Aquí està.
No les persones. Les persones, bé. Diguéssim, són absolutament aleatòries.
Estan de pas,
no? En un moment
no?
Hi ha unes i després en venen unes altres, i no passa res. I la institució és el que roman. El que es tracta és de recuperar la institució. I que aquesta institució, doncs, la facin anar unes persones. Aquesta... Que no cal que siguin unes determinades sí. persones. Poden ser perfectament unes altres. Però... Que seran tan vàlides com aquestes.
I tant.
Però aquesta paraula restitució, és a dir, és contradictòria amb el que s'ha acceptat... de la situació doncs, passada. És a dir, hem acceptat que hi ha una dissolució del Parlament, que hi ha unes noves eleccions, per tant, restitució d'una cosa que tu mateix has acceptat que calia fer un foc nou i has participat en unes eleccions per elegir el Parlament, tu has de partir d'aquesta situació, no de la d'abans. Ara hi ha uns altres, una composició i una correlació de forces, encara que s'assembli, però és diferent, són uns altres diputats, són uns altres grups parlamentaris, i a partir d'aquí això és nou, i aquí recomença tot. No pots dir, no, volem fer el passat. El passat és passat. I ara, doncs, tornem a estar aquí. que hi havia la possibilitat, doncs hi han fet l'aposta Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per posar al capdavant els que eren al capdavant del govern abans, doncs molt bé, però aquests estan en una situació...
Però Josep Maria segurament se senten avalats pels resultats que hi ha hagut.
Avalats amb la nova situació, per tant, amb l'argument d'abans era així, volem que sigui així, sinó avalats perquè les eleccions els han tornat a posar.
Exacte.
I els han tornat a posar d'una manera nova. Estan tornats a posar novament per l'electorat diferent del que l'havia posat abans. És una situació que trenca amb el passat i obre una etapa nova amb els mateixos protagonistes, probablement o potencialment, i per tant això, jo, l'altre interrogant és dir, estem parlant de Puigdemont, ja veurem què passarà amb Junqueras, vull dir que és l'alternativa, sí, l'alternativa més fàcil, per dir d'alguna manera, però ja veurem si el mantindran a la presó i si un pres empresonat amb tots els drets que tingui com a diputat podrà exercir i podrà respondre doncs, a una responsabilitat de presidència de la Generalitat. Jo tinc els meus interrogants també aquí. És a dir, no és entre Junqueras, que ja sembla que no, ja veurem si Puigdemont sembla que no, ja veurem si Junqueras pot ser que sí.
Ja ho veurem, sí. Jo el que veig és que hi ha com una mena de... una llosa que pesa, que és la que es vol trencar, que és que aquestes eleccions no van ser convocades pel president. Van ser convocades pel 155.
Perquè no va voler.
Bueno,
sí. És molt important això, eh?
Sí,
molt important.
Però alguna cosa hi tenia a dir com a president. És a dir, no pot venir el senyor Rajoy a convocar unes eleccions.
Si l'altre
no ben ho fa... Cert, exacte, és ben cert que després, indirectament i tàcitament, es va acceptar la situació. Per tant, l'atzucac és sortir d'aquest tàcitament i no sabem com fer-ho ben bé o encara no ho tenim dibuixat, però clar...
És fàcil, eh? Jo no ho veig tan complicat.
No,
pensi, t'entestes, tu tens unes llistes i aquí sí, doncs, sí. Tots poden ser candidats a la presidència.
Però és anormal que els tinguem a la presó, són persones que s'han presentat a eleccions.
Això és una altra cosa.
Clar.
Clar, això
és a dir,
ja ho sabien que estaven a la presó això, quan van fer la llista.
Clar.
Ja ho sabien.
Clar.
I també sabien perfectament quan van fer determinades actuacions que podien acabar a la presó.
Oh, i tant.
Doncs aleshores, diguem-ne, la situació és aquesta. Diguéssim, si tu fas una cosa acceptant que hi ha un risc i després doncs caus en aquest risc, no et pots queixar. Vull dir, la situació tu saps que és així, eh?
El 155 que va donar la sensació, per això estava dient de lo que es va acceptar tàcitament, donava la sensació que era una sortida que podia ser bona. Ara se'ns està tornant en contra, diguem-ho així. No acceptant el 155, és a dir, si el 155 és una cosa excepcional, tinguem-la com a excepcional. Una vegada el poble ha parlat, tirem enrere el 155, que és el que pretenen fer.
Si has anat a les eleccions, has acceptat el 155.
Exacte.
Sí. Per tant, no et queixis.
Sí, sí.
Veure, tu l'havies de dir, doncs nosaltres no participem en aquestes eleccions.
Això ho podíem haver fet, sí, clar.
Aquest era el gest polític important, de dir, nosaltres no acceptem això. Però han jugat, llavors tu acceptes el joc.
Clar.
Guanyes i perds, o guanyes i mitges i perds a mitges, te tens a les conseqüències.
Exacte. Jo veig una pugna entre la gent que ha quedat retinguda a les presons i a l'exili, o digueu-li com vulgueu, aquesta és la pugna. I que realment refer la legalitat. Clar, evidentment, els uns i els altres estiven. Clar, on està l'acord? Com sempre, necessitem una taula, necessitem parlar...
I els perjudicats és la ciutadania de Catalunya. No tenim govern de fa temps, no es governa. Tenim, mira els problemes, aquí anem salvant la situació de la sanitat com podem, i l'economia va com va, i bueno, hi ha molts problemes.
I
aquí no hi ha govern, però no n'hi ha ara. No n'hi havia de fa...
Però no governen des de Madrid, no governa Soraya Sáenz de Santa Maria.
Gestionen, que és diferent.
Són responsables, eh? Són
responsables,
eh? Sí. Són responsables,
sí, sí, però bueno.
Sí, però pensa que són, tots són funcionaris de carrera i, per tant, el que fan no és política, sinó gestió, eh?
Oh, aquesta ha sigut la jugada, sí, des de Madrid, vale, de no posar-s'hi com a polítics davant, clar, perquè podien acabar malparats.
Clar.
Clar, són de, molt intel·ligents.
De totes maneres, jo volia fer, diguéssim, allò, una precisió només. Penseu que en el segle XIX, d'en tant en tant hi havia un daltabaix d'aquells polítics i demés, i el polític de torn se'n anava a l'exili, eh?
Sí.
El Prim, l'Espartero, tots aquests anaven a l'exili. I s'hi passaven 3-4 anys a l'exili i després tornaven i tornaven a ser presidents del govern. Eh? Vull dir que, a veure, d'exemples d'aquests, el problema Puigdemont, en la història d'Espanya en podem posar alguna pila. Eh? Vull dir, o sigui, no cal que sigui immediat. Doncs està a l'exili, doncs molt bé, vale, vull dir, ell ha fet una opció i, doncs, i ara doncs, l'ha de seguir, aquesta opció.
Sí, sí, jo ho veig igual, vull dir, hem de negociar i veure com solucionem l'atzucac i veure com ens perjudiquem menys o el menys perjudicial per tots plegats, per els uns i pels altres. Mm-hmm. Compte amb el 155, perquè el govern de Madrid se n'ha de sortir també, eh?
No, però el decret del 155 ho diu claríssim, el decret que es va signar, que el 155 s'acaba en el moment en què hi hagi un nou govern constituït a Catalunya. Bueno. Per tant, diguéssim, aquí, sobre aquí no hi pot haver-hi una modificació.
No
en tot
es pot
cas,
tornar a aplicar.
No, es pot tornar a publicar, però això obligaria, diguéssim, a tornar a fer tot el tràmit, etc etc. Eh? Però, sí, diguéssim, queda automàticament extingit en el moment en què hi hagi un nou govern a Catalunya. Per tant, sí, a veure...
Ens esperem.
Hem d'esperar. Eh?
Ara, el que no espera i va seguint, i això ho hem de tenir molt en compte, i és el procés judicial, això... la causa, entre cometes, aquesta causa general, això no es para. No només no es para, sinó que va aprofundint i ahir quedaven citats...
Avui tornen a declarar Forn, Cuixart i Sánchez davant del jutge. Ho va fer la setmana passada en Junqueras, que ara reclama doncs, que pugui ser traslladat a Catalunya, que és una petició lícita.
Totalment.
Tampoc no té cap sentit que estigui allà. Ara, quina lectura feu del fet que aquestes persones, les empresonades, estiguin en presó provisional i... Bueno, comparant amb altres situacions, bueno, encara es mantinguin. Jo no sé si la presó incondicional o condicional serà sine die. Això es pot allargar tot el temps que sigui necessari o que
home,
es vulgui?
Aquí hi ha un element polític evident, vull dir que es juga. I hi ha un argument també, vull dir que això no s'ha tingut en compte. Les mesures cautelars, en principi, tenen molt clar amb quines condicions es poden aplicar. I una de les condicions és el risc de fuga. Una de les condicions. Aquí hem trobat uns quants que són a Brussel·les, que són els que han fugit de la justícia, no s'han presentat, i per tant vol dir que els que estan implicats en aquesta causa poden tenir
poden fer
aquesta
el mateix
tentació de marxar. I per tant, doncs, jo dic que és l'excusa, no dic que...
Sí, no, exacte, ara ho has dit, és l'excusa.
És una manera, doncs, de dir, sí, escolta, els retenim perquè hi ha el risc de fuga. Hi ha el risc de fuga o el risc de esborrar proves o... que és una altra de les possibilitats doncs, que poden justificar les mesures cautelars, que poden destruir proves. Però la que penso que pesa en aquests moments és aquesta, el possible... atribuir el risc de fuga d'aquesta gent. Per tant, poden continuar a la presó el temps que el jutge consideri, i això és discrecional del jutge, i dependrà, penso, de la situació política que s'estigui jugant aquí. Jo no sé què passarà avui. I el que he vist o he sentit avui, que l'exconseller Forn ha dit que, bueno, que jurava la Constitució i que no faria res en contra. I que
clar, és que aquesta és una de les condicions de tots els que
sí,
tornen a,
sí,
a declarar.
Que vés a saber si diran, doncs senyor Forn, vostè marxi. No sé què faran els altres dos, els dos Jordis. I què diran i què no diran. I en quina situació doncs, poden tenir doncs, la justificació de mantenir-los a la presó. Penso que és una situació...
Sí, sí, bueno, però això... no ho sé, eh? Jo m'ho miro, que jo davant d'una situació d'aquest calat, vull dir, jo podria dir, bueno, accepto Constitució, el que em digueu i imposeu. El dia que tingui el peu al carrer, si ho tinc ben preparat, fotré el camp. I aquesta és la por d'ara, en aquest moment, eh? A part de que sigui injust, que la causa no és clara, que els delictes potser no poden arribar a ser tals delictes, el que vulgueu, posem-hi tot, no?
Però et condemnes a no tornar, eh?
Sí, sí.
S'auto, no, perquè, sí. Quan, és dir, el problema que té Puigdemont és aquest, és dir, jo estic aquí, doncs, tranquil, perquè té llibertat de moviments, fa el que vol, i tal, molt bé. Però primer, com viu, jo no sé qui paga les despeses d'aquesta fugida, però a més, doncs, sap que quan vingui això no se li acaba, no se li ha acabat, a no ser que passi 20 anys o no sé quan és, que pot prescriure.
O que el senyor Rajoy marxi i vingui un senyor amb dos dits de front i posi les coses en borda.
I posi, doncs, hi hagi un indult, una amnistia, jo què sé, allò que pugui haver-hi, no ho sé. Però primer haurà d'haver judici, eh? I el judici, doncs, ja veurem quines penes hi poden haver.
Però de la mateixa manera que la justícia haurà de dir l'última paraula, i ara, diem, ja estem tots d'acord que la política s'ha immiscuït en els jutjats, també es pot immiscuir a la inversa, en positiu per nosaltres. I nosaltres, entre cometes, eh?
Sí.
El que passa és que hi ha dues coses, diguéssim, amb això. Una, que els que han sortit de la presó, no n'hi ha cap que s'hagi fugat.
No.
Per tant, diguéssim, no. El risc de fuga és una cosa...
molt entrecomillada.
Sí, diguéssim. I després hi ha una altra cosa, que és que jurídicament la presumpció d'innocència ha quedat, no sé, penjada d'algun arbre o d'alguna cosa, perquè, vull dir, doncs, evidentment, això no funciona. El gran argument d'en Llarena per mantenir l'Oriol Junqueras a la presó és... no el risc de fuga, no la destrucció de proves, sinó la reiteració del delicte. I, esclar, la reiteració del delicte, això va contra la presumpció d'innocència. I, esclar, això sí que és un tema en el qual Europa sí que hauria de donar alguna resposta, perquè, evidentment, llavors això sí que afecta en els drets humans. Però, com que el Tribunal de Drets Humans, ja sabeu que és una cosa que va ràpida, doncs pot donar la sentència dintre de 10 anys.
Per voler defensar la República, Esquerra Republicana des de quan existeix?
Fa 100 anys, ho farà.
No, des de l'any 31.
31, doncs farà.
I ara, en el... tornem amb aquesta història? És que... no sé, és sí. Que... és una mica absurd, vull dir, les cartes estan aixecades, cadascú sap qui és qui.
Jo no? Crec que comencem a estar en el punt de l'anàlisi de la disbauxa que hem creat segurament entre tots. Comencem a veure les contradiccions.
I és que n'hi ha tantes. N'hi ha tantes. Mira, parlant de la llibertat...
De tots dos costats.
Exacte.
Sí,
però és aquí on realment hi ha el problema, perquè normalment hi ha una certa tendència a culpabilitzar sempre a l'altra banda sense voler acceptar les coses que s'han fet malament des d'aquest cantó. I des d'aquest cantó hi ha hagut coses que s'han fet malament. I, per tant, hi hauria d'haver-hi una certa esmena. Hi hauria d'haver-hi, diguéssim...
Autocrítica.
Clar, diguéssim, per aquí això no resulta, doncs hem d'agafar una altra direcció i ho hem de provar-ho d'una altra manera. I això, jo, francament, no he vist cap polític que ho expliqui. No he vist cap ningú que digui, a veure, busquem una altra solució, busquem una altra manera de fer, busquem una altra...
És que és molt difícil, perquè és que el fet és que es va arribar a proclamar una república, no es va fer efectiva. Però es va arribar a proclamar.
I dir, no,
o a declarar. A declarar, perquè és que no s'ha escrit. I per tant no està declarada. Però com ho fem? Vull dir, és que és molt amunt aquest llistó. Com tirem el pas enrere si és que l'hem de tirar? Perquè hi ha més de 2 milions de persones que continuen pensant que això és el correcte.
O com el tirem endavant.
És que clar, quan el Domènec deia per reiteració, no?, en els arguments, per
sí,
no deixar...
Sí, és que l'argument és la reiteració en el Domènec.
La reiteració. Doncs el poble de Catalunya ha tornat a reiterar-se amb les votacions.
Sí, però s'ha reiterat sense arribar al 50%. És un petit detall que té la seva importància.
També, bueno. també ho pots mirar així?
No, no, però no, llavors, no, 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 però és que... si haguéssim tret el 55%, no estaríem parlant com estem parlant ara. Segur.
Segur. Segur, segur.
Però no hi hem arribat. Per tant, diguéssim, això té una importància.
I amb el 55%, quina hauria estat la decisió del govern espanyol?
No ho sé quina hauria estat la decisió del govern espanyol, però en tot cas, diguéssim, hauria sortit una majoria absoluta i hauria sigut una majoria absoluta que hauria quedat clar per tots els altres països.
I hauria estat reconeguda, inapel·lable, per part...
No ho sé si hauria quedat per això, però que hauria quedat clar quina era la voluntat davant dels altres països, això sí.
Però aquesta és la diferència, potser. Una cosa és que quedi clara la voluntat en majoria, i l'altra que el marc, diguem-ne, digue-li constitucional, digue-li europeu i tal, et permeti traduir aquesta claretat, diguéssim, de voluntat política de la ciutadania amb estructures d'estat o amb un pas, vull dir, no, un país no neix així simplement, doncs, amb un 55% dels vots votats o... Hi ha d'haver unes altres condicions, uns condicionants interns i internacionals que t'ho avalin i que t'ho reconeguin.
Sí, però mira, diguéssim, el cas ara, diguéssim, de Còrsega. Diguéssim, el cas de Còrsega, que han guanyat i immediatament, diguéssim, doncs s'ha plantejat que si hi ha d'haver-hi un altre encaix dintre la Constitució francesa, doncs d'acord.
Anem-hi.
Diguéssim,
però encaix...
Mira, encaix dintre la Constitució. Dins
de la Constitució francesa.
Dins de la Constitució francesa.
Nosaltres vam anar, els exdiputats vam anar fa mig any a Còrsega i ens vam reunir amb el partit de Cors d'independentista. No té res a veure els plantejaments. Ells no es plantegen la independència per res. Vull dir, ells el que volen és un encaix diferent, amb més poder i amb autonomia i tal. És diferent, és diferent. I per tant, doncs això és més fàcil d'encaixar
que Maria.
Una separació pura i dura.
A veure, aquí els problemes, diguéssim, han vingut perquè, diguéssim, Catalunya s'ha anat trobant amb una sèrie de dificultats i que hi havia una sèrie de dèficits que no acabaven, diguéssim, de sortir perquè s'encaixava malament Catalunya dins el conjunt d'Espanya. Aleshores ha arribat un moment en què la gent ha quedat convençuda de que no hi ha solució, que Espanya no vol un altre encaix i, per tant, l'alternativa és la independència. Però l'alternativa, perquè en principi, diguéssim, a veure, si estem parlant d'uns anys enrere, quants independentistes hi havien?
És que, un 20%,
és que clar, és que és això, diguéssim, la situació aquesta de l'independentisme, a veure, si el Rajoy en té, diguéssim, i la Salles de Santa Maria, i no t'explico la Soraya dient borrades, diguéssim, doncs, a veure com l'ha fomentat, per favor.
Sí.
És que el problema, ara ja estem, o sigui, s'està tancant el cercle. Sortida del cercle, un trist referèndum. I ho dic amb trist perquè és la cosa més fàcil per sortir de l'atzucac. No el tindrem, no el veurem.
Un referèndum que no estigui acceptat per les dues parts no serà...
No serà, viable. És que no serà.
No serà.
És que no serà.
Però... hem de poder confiar de que doncs, el senyor Rajoy no és etern i el Partit Popular no té una majoria doncs, que no vol dir que sigui doncs, permanent.
Sí, però mentre el poder judicial aquest que és tan independent, etc, etc, no sàpiga qui és M. Rajoy... De què estem parlant?
Sí. Clar. És a dir, posen una busca i captura internacional i a l'hora de la veritat es tiren enrere, és que és un contrasentit. Qualsevol altra persona que li agafi per marxar sap que no el buscaran.
Segons on vagi a parar.
D'acord. A Bèlgica, doncs.
Sí, per mi.
Val? A Bèlgica.
Vol dir que les lleis són les lleis, per un país i un altre. Vull dir que això ens condiciona. I condiciona per bé i per mal. I si te'n vas a França segurament hagués sigut diferent.
Però són unes incongruències d'un tamany tal que és que, bueno, és que al final això ha d'arribar a la reversió de tot plegat.
Sí.
És a dir, quan arribem a la justícia europea, no pot ser que també estigui intervinguda pel senyor Rajoy?
No, això serà claríssim.
I llavors, com pagarem aquesta factura?
Però la pagarem dintre de 10 anys. Aquest és el problema.
Però s'haurà de pagar, eh?
Bueno, potser sí, però vull dir, dintre de 10 anys, escolta'm, hi haurà molts aquests que no hi seran, eh? Vull dir, per tant...
És com tot el que s'ha fet.
És una justícia molt injusta, m'entens?
I tant. És com tot el que s'ha fet, de guerres brutes, de no sé què, de no sé quant. Sempre dic, jo sóc repetitiu, eh? Però tinc una idea, que és, de les tres potes, de la guerra bruta, de la guerra econòmica... Em falta la guerra internacional, que no sabem, ni se n'ha parlat, que va fer el govern espanyol. Només tenim una punta d'iceberg, que és, no sé si és Letònia, té un exèrcit feble i tem a la Unió Soviètica. D'acord? L'exèrcit d'espanyol està en presència allà a reforçar el seu exèrcit. Aquesta és, jo interpreto que seria la primera factura, perquè aquest país, precisament, ho sento de no estar segur si és Letònia, eh? O sí, Estònia, sí, ho sento, no sé ben bé. Però és el primer punt que comença a veure's la factura que haurem de pagar perquè internacionalment no s'hagués, ja no vull dir el reconeixement de la República perquè no l'havem acabat de fer, però sí el suport internacional. Aquestes factures les acabarem pagant, o l'acabaran pagant tots els espanyols, i els catalans hi som inclosos. Els catalans hi som inclosos. És a dir, estem pagant la pròpia guerra bruta que s'ha fet contra nosaltres. Clar, aquestes coses hauran d'anar sortint. Hauran d'anar sortint.
Però el procés ha de ser més sòlid, Jordi.
Evidentment,
més,
evidentment.
Si tu fas
una
declaració
independència de cames,
i després t'amagues de seguida i no saps com continuar, vol dir que no has programat bé.
Exacte.
Una cosa tan transcendental com és
voler
ser independent. Doncs, si has volgut fer una teatralització o una performance i donar doncs, aquesta eufòria doncs, a les emocions de col·lectives, doncs molt bé, però està clar, això no va a missa.
No,
i per tant doncs, vol dir doncs, que hi ha una certa incapacitat o ineptitud per portar a marxa un procés tan seriós com és doncs, crear un estat nou. Doncs, si no podem, doncs esperem i madurem-ho més i confiem de que doncs, el temps vagi a favor. Però si no, les lleis són les lleis, tu, i tu mira, tu tens les lleis internacionals. L'Assange està a l'ambaixada de l'Equador i resulta
que... Ja no ho
que,
sabem ara, eh?
Ja no ho sabem. Però vull dir, no l'han pogut agafar, no ha pogut sortir, vull dir, ja...
En presó, pràcticament.
Quasi, no? Vull dir,
sí,
no?
Sí, sí.
Però per una normativa doncs, que està reconeguda i tal, i dius, a mi això em sembla que és una cosa que no s'hauria de tolerar. Vull dir, si el senyor doncs, està buscat per la justícia, doncs posa-la davant de la justícia.
Uh-huh.
I si no, però no, doncs en canvi doncs, hi ha capacitat doncs, per fer maniobres. Falta transparència per fer un procés que impliques tota la població. Molta transparència amb el que proposes, amb el que pots fer, amb el que et deixen fer, amb tot això, que això no s'ha fet.
El que no falta és sentit de l'humor.
Ah.
Sobretot a Cádiz.
Ah, sí, noi.
Eh? Sobretot a Cádiz, que ja sabeu que ja estan preparant el carnaval, la celebració, les famoses i típiques xirigotes, i que el tema català dona per molt.
Sí, sí.
Ho he sentit, si dona, ho expliques tant, una mica, perquè jo...
Dona, per tant, que hi ha una xirigota que fa broma amb la decapitació de Puigdemont. Mm? Jo he vist... No he sentit...
Jo he sentit una mica...
No he sentit la lletra...
He sentit les masses que cridaven sí.
Es veu que comença, i hi ha una part del text que diu, segons l'article 155 de la Constitució Espanyola d'Espanya i la Humanitat, es condemna per alta traïció l'Ulleres, que és aquí darrere. Llavors apareixen tres personatges caracteritzats com a Puigdemont, amb estelades a la mà, i acompanyats de la música del tema Devuélveme la vida, de l'Antonio Orozco, el personatge doncs, entona un mea culpa i demana clemència. Diu, demano perdó per haver celebrat un referèndum, demano perdó per les urnes que vaig col·locar. En realitat eren caixes de roba d'hivern, però és que allà és veure les caixes i llançar un paper. Allà. vol dir a Catalunya. Jo demano perdó perquè no vull complir més condemna. Et demano perdó de l'única manera que sé, perdona'm la vida.
Però després diuen, què fem, em sembla? El
sí, després no, es retira l'estelada, es substitueix per una bandera espanyola. Un dels presents pregunta al públic si s'ha de perdonar la vida a Puigdemont i hi ha una resposta unànime. Sí. No!
Per això, no. Per això vol dir això.
Bueno, no sé, aquí podríem discutir sobre la llibertat d'expressió, si es pot... Ho dic perquè com que últimament els tribunals passen a declarar titellaires, professors, per coses que dius, bueno, no sé.
Em preocupa és que tenim dos escenaris que s'autoalimenten. Sí, i a nivell de fora de Catalunya hi ha doncs, un missatge continuat i tal, doncs, que és un anticatalanisme fomentat i cultivat amb mitjans de comunicació i amb tot. I això no hi tenim capacitat d'incidir. I aquí al revés, vull dir, aquí doncs, l'autodefensa fa també que siguem uns anti-espanyols sense distingir de si espanyol doncs és el Rajoy igual que el Pablo Iglesias o és igual. I mentre aquests dos camps quedin incomunicats i d'alguna manera manipulats, no ens sortirem.
De fet, és la perspectiva de les coses. Depèn d'on ets i la distància que tens respecte de que et permet...
I del que escoltes, del que conèixer... llegeixes... De
no,
que...
no, i és conèixer la realitat, perquè tu pots escoltar moltes coses, però també pots tenir unes referències pròpies, o no. També pots buscar informació. Depèn de les ulleres que et posis, no?
O que et posin.
Sí, però si ens deixem posar les ulleres, malament.
No, però les lleis, diguéssim, normalment admeten de vegades interpretacions que són un pèl contradictòries entre elles, vull dir, i és el mateix text, El mateix text pot ser interpretat d'una manera o pot ser interpretat d'una altra. I per una altra banda, jo reitero el que he dit abans, diguéssim, això dels exilis del segle XIX i de més, i el president Companys, que és que no va passar una temporada de vacances al penal de Santa Maria. Vale, doncs, a veure, això ja ha passat, no són situacions noves, són situacions que ja les han, ja s'han viscut, i vull dir, ja està, doncs, bueno, justament perquè s'han viscut, la persona que provoca aquesta situació sap el risc que corre i sap, diguéssim, doncs, a què s'haurà d'enfrontar.
Vaja, que hauríem de fer un repàs a la història perquè això és cíclic, no?, es va repetint.
Bueno,
doncs, els capítols doncs, no vegades, són massa nous.
De vegades, sí.
Tristament, de vegades, sí. Tristament és així,
Sí.
L'única diferència ha sigut el 155 i l'exèrcit, que això dona, bueno, una esperança. Però sí, les esperances. Hem d'esperar
no
més de 100 anys.
Sí. L'exèrcit no es pot mobilitzar perquè, diguéssim, estem dintre l'OTAN i l'OTAN té unes determinades normatives i, per tant, tot això que deia la Soraya...
Quina Soraya?
La Cospedal. Que deia la Cospedal, de que l'exèrcit estava preparat, etc. Això és parlar per parlar.
Doncs continuarem parlant.
Ara la xirigota ha vist la llibertat d'expressió. Jo estic a favor d'ells, malgrat em perjudiquin, Vull dir, és la seva manera de veure-ho.
Però jo denuncio la manipulació d'aquesta gent.
Exactament.
Senyors, continuarem parlant del tema un altre dia. Que tingueu bona setmana. Gràcies. Bon dia.
Igualment.